Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya, Catalunya Ràdio.
La guerra d'Ucraïna i Rússia ens està portant informacions i imatges que a aquestes alçades ens costa de creure que siguin veritat l'any 2022. Una vegada més, la guerra s'ha imposat. Ucraïna viu moments terribles des de que va començar la invasió de les tropes russes i les conseqüències ja estan sent dramàtiques. Dramàtiques sobretot a nivell humà, a milers de vides perdudes, centenars de milers de persones que han deixat casa seva i ho han perdut tot, és el drama de la guerra amb tota la seva cruesa. Avui ens fixarem en unes altres conseqüències, també terrorífiques, les econòmiques. El món serà el mateix després del que està passant a Ucraïna? De seguida en parlem amb el catedràtic en economia, Santiago Niño Becerra. I amb Pedro Cadena parlarem també de criptomonedes i blockchain i ens preguntarem si ara que el món fa fora Rússia del món financer i bancari, quin paper hi poden tenir les criptomonedes. Rússia canviarà rubles per bitcoins? Què podria passar? Ens ho dirà de seguida. També coneixerem avui diverses iniciatives per potenciar l'ecosistema de startups a casa nostra. Ens ho explicarà en Fèlix Ortega i amb l'Albert Canyigaral parlarem del Dia Mundial de les Dades Obertes que es va celebrar ahir. Ja sabeu, oients, que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa Twitter o Instagram. Com sempre, ens preguntem com serà el món de demà. Avui més que mai ens preguntem com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos. Amb aquesta cançó participava l'any passat Ucraïna al Festival d'Eurovisió. Potser algun dels seus intèrprets ara mateix són al front de guerra, defensant Ucraïna de l'atac de l'exèrcit rus. Una vegada més, la barbaritat de la guerra ha arribat a Europa. Avui volem parlar de les conseqüències econòmiques que la decisió de Vladimir Putin està provocant i seguirà provocant a nivell planetari. La guerra sempre és, com sabeu, la pitjor opció, la pitjor de totes, i el preu, d'una manera o una altra, l'acabem pagant tots. Com afectarà econòmicament a Europa aquesta guerra? Bona nit, Santiago Niño Becerra, què tal, com estàs?
Què tal, bona nit.
Avui amb les conseqüències econòmiques d'aquesta malaurada guerra, d'entrada, qui diries que hi perdrà més, Rússia o els països sancionadors?
Bueno, a veure, en principi Rússia, evidentment. El que passa és que aquesta història acaba de començar. Jo aprofito l'ocasió per, bueno, per dir alguna, dir el contrari que d'algo que jo ja havia dit. És a dir, jo vaig dir, vaig raonar que no hi hauria una guerra, una invasió, perquè en principi no hi havia res a guanyar i ningú guanyaria res. Aquesta situació s'ha produït i sembla ser que algú sí que guanyarà, perquè les borses asiàtiques, les borses americanes i les borses europees, totes van tancar en verd el divendres. Ara han començat la història de les sancions, però de moment no s'ha produït un enfonsament de les borses, ni molt menys. És a dir, que aquesta situació s'està aguantant, o sembla ser que a nivell econòmic està controlada a nivell de la macroeconomia. Conseqüències, evidentment, d'entrada Rússia patirà molt, tot dependrà de com es pugui integrar en el sistema CIPS xinès, que és una mena del SWIFT occidental, i les connexions que pugui arribar a tenir amb aquest sistema xinès, i les relacions econòmiques que Rússia intentarà aprofundir, evidentment, amb Xina. És a dir, això és una incògnita. En el món occidental, especuladors de futurs de gas, especuladors de futurs de blat de moro, especuladors de futurs de petroli, aquests guanyaran moltíssim. Els productors de petroli i de gas també guanyaran molt. Uh-huh. Els productors de blat de moro d'Estats Units estaran encantats perquè Ucraïna exporta moltíssim gra, moltíssim cereal. És a dir, que hi ha gent que guanya amb aquesta guerra. Hi ha molta gent que perd. I tots, evidentment, pagarem molt més cara la llum, molt més cara el gas, molt més cara els enciams, la inflació que ja venia darrere, cuidado amb això, ja vam tancar l'any 2021 amb un 6,5% d'inflació a Espanya. És a dir, que la guerra no ha inventat la inflació, continuarà pujant, i tots pagarem més. És a dir, que conseqüències moltes, sobretot negatives, per la majoria de la població.
Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences.
Putin és l'agressor i n'haurà de rebre les conseqüències, deia fa uns dies el president dels Estats Units, Joe Biden, com va dir la manera, no?, de convertir Rússia en una pària internacional en un món tan globalitzat i interrelacionat, i a manera d'aïllar realment aquesta superpotència, ens preguntem. Repassem també algunes de les sancions, com deies avui, tots ho pagarem més car, parlaves de la pujada del preu del llum, del gas, també estaves comentant els cereals, en tornarem a parlar, però repassem primer aquestes sancions de Rússia, no? Fer fora Rússia del sistema bancari SWIFT, què comporta? N'hem parlat molt. És assumible realment o no serà tant com diuen? I diuen que Rússia recorrerà les seves reserves i el seu or. És a dir, com li afecta a la banca i també als mateixos russos totes aquestes sancions que reben per part de tot el món? Santiago.
Bueno, a veure, per la banca, d'entrada, per la banca russa, em refereixo, és una clatellada que els expulsin del sistema SWIFT. Perquè és el sistema que s'utilitza per fer transferències internacionals, etcètera. És el que comentava abans. Xina té un altre sistema que està desenvolupant, ja internament ja està funcionant i el vol estendre, que és el sistema DIPS, que és competidor del SWIFT, encara que està relacionat amb alguns aspectes. Rússia pot disminuir les conseqüències negatives integrant-se en el sistema FIPS xinès. Els russos, evidentment, els russos patiran un increment de preus, uh-huh, i també patiran una davallada de l'oferta, i no m'estic referint als cotxes Volvo, que ja han dit que de moment no vendran més a Rússia. No estic pensant en això. És a dir, una sèrie de béns i serveis no tindran perquè pura i simplement no arribaran a Rússia. Ara, com tu molt bé has dit, Chantal, en un món tan interrelacionat com és l'actual,
clar,
les sancions, un país, una organització, pot posar sancions a un altre país. És veritat, però hi ha un efecte bumerang, és a dir, les sancions tenen un efecte bumerang i acaben tornant. I la majoria de les sancions les acabarem pagant nosaltres. És a dir, si realment... ara, per exemple, s'està treballant en reduir la dependència que Europa té del gas rus. No oblidem que el 60% del gas que Europa consumeix ve de Rússia. Molt bé. Deixant de banda que implementar una sistemàtica que pugui reduir aquesta dependència del gas rus, significarà portar gas bàsicament de Qatar i dels Estats Units, gas liquat, que serà molt més car que el gas rus. És a dir, que aquestes sancions que se li fan a Rússia i aquest tallar la dependència d'aquest gas rus significarà que a tu, a mi i a tots els que ens estan veient i sentint ara, fer-se una truita francesa a casa seva els costarà més, o bé per la via del gas o bé per la via de l'electricitat, perquè s'utilitza gas per fabricar electricitat. És a dir, mal assumpte, eh? El tema de les sancions, Chantal, és molt dolent perquè ho acaba pagant tothom.
O sigui, tu dius que aquest efecte de les sancions vol dir que té un efecte boomerang, que hi haurà pujada de preus per la població de Rússia, però també hi ha pujada de preus per la resta de països del planeta. Ningú se'n salva, eh? Estem parlant de l'estat espanyol, que, com comentaves, no? Aquest gas, no? Perquè el comprarem a altres llocs i, per tant, veure aquest increment. Tothom, o sigui, que una guerra, en general, per fer-ho fàcil, és una pujada de preus al final per tothom, per tots els països, per sí. Rússia i la resta.
Sí, mira, hi ha una dada que jo crec que és molt significativa. El Banc Central Europeu havia dit, i jo estava d'acord, que aquesta inflació que estàvem patint a l'any 2021 cap a mitjans del 2022 s'acabaria. I el preu de l'electricitat començaria a baixar i el preu del gas també, quan es normalitzessin els fletes marítims també això significaria una baixada de preus. Jo compartia aquesta teoria. Ara ja, ahir va publicar el Banc Central Europeu que els preus continuaran elevats, atenció ara, fins a l'any 2024.
This is the saddest moment in my tenure as Secretary General of the United Nations. I started this meeting of the Security Council addressing President Putin and telling him from the bottom of my heart, stop your troops.
Al començament de la guerra, el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, suplicava a Putin que aturés les tropes, no? No se'n va sortir. Ara l'ONU diu que si el conflicte s'allarga pot provocar que fins a 7 milions d'ucraïnesos s'hagin de fugir, no? Evidentment, són 7 milions de drames humans. Econòmicament també volem parlar de què significa això. Tu ens deies ara, Santiago, que aquesta pujada de preus que és a nivell planetari, si s'allarga cap al 2024, tampoc sabem quan durarà tota aquesta guerra i què passarà, perquè és imprevisible, Santiago. Però en aquest cas, no? Econòmicament ens perjudica tot, no? El més important és que no hi hagi drames de vides humanes, però clar, hem de pensar, no? I això també fa una... Allò que dèiem, també perjudica el consum, és a dir, Santiago, quan sentim a parlar, encara que tenim una guerra que està a prop a Europa, es baixa el consum? Aquestes dades de que la gent deixa de comprar parts, si també passa aquesta sensació?
A veure, això és molt senzill, Santal. La inflació té dos aspectes. Un aspecte que és objectiu, és a dir, tu, per exemple, vas a la botiga i dius, ostres, ha pujat el preu de l'enciam, ha pujat el preu del préssec, ha pujat la carn. Això és objectiu, es veu. I has de pagar més per l'enciam, per al préssec o per al lluç. Vale. Però, per altra banda, hi ha un efecte psicològic, que és que els diners que portes a la butxaca, dius, ostres, en donen per menys. No és el mateix, eh? Una cosa és subjectiva, que tu veus que es percep que els preus pugen, i una altra que és objectiva, és a dir, és com si tinguessis menys diners. Automàticament es produeix un efecte que és automàtic i és que vas a cobrir les despeses més essencials i altres despeses, evidentment, les enredreixes o les anules perquè no t'arriben els diners. Uh-huh. És a dir, el bàsic que és? El bàsic és menjar, tenir un vestit i tenir un sostre. Això és el bàsic. Bueno, i si el jersei ho he d'aguantar un any més, doncs vale.
Per tant, segurament baixa també el consum. Quan estàvem parlant dels intercanvis, no?, entre Rússia i molts països del món, són enormes, de matèries primes, ens has comentat, energia, vehicles, també productes frescos. El tema que preocupa del gas, tu ens has explicat que ara el gas també podria venir de Qatar, no?, i de l'Iran, no? En el cas, en aquest, si no ve de Rússia, s'hauran de canviar, no?, aquestes relacions comercials, Santiago?
Bueno, de fet, d'Iran no ho sé, d'Estats Units sí. El que passa és que el problema és que canviar la infraestructura per començar a rebre quantitats monstruoses de gas liquat és complicadíssim i caríssim. És a dir, ara hi ha una canonada literal que connecta Rússia, bueno, hi ha diverses, no? Però bueno, que connecta Rússia amb Europa i el gas passa per allà. És a dir, és tan fàcil com això, és a dir, és tan senzill com això. I després, quan arriba als punts d'arribada, el gas es distribueix. Llavors hi ha països que utilitzen més gas rus que no altres. Per exemple, Alemanya utilitza, del gas que utilitza, el 55% és rus. Clar. La República Txeca és el 100% i Espanya només és el 6%. Vale. Quin és el problema? El problema és que si aquesta canonada es talla o la seta es tanca i s'ha de muntar una infraestructura per començar a rebre gas liquat en metaners, en barcos que transporten gas. Aquest gas s'ha de començar a arribar a plantes que l'han de gasificar. Clar. I portar per canonades.
Sí.
Muntar tot això,
sí, sí.
Muntar tot això és caríssim.
Clar.
I tarda temps, molt de temps.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Vivimos un cambio de era. Eso significa que el mundo ya no es el mismo. Se trata de la cuestión de si el poder puede violar el derecho y de si permitimos a Putin que atrase el reloj para retornar a la era de las grandes potencias del siglo XIX o si por el contrario podemos reunir la fuerza para ponerle límites a los belicistas como Putin.
Avui especial Masterclass amb Santiago Niño Becerra veient quines són les conseqüències econòmiques, no, de viure una guerra. Aquí escoltàvem un discurs al Parlament alemany, el nou canceller anunciava que Alemanya incrementarà la despesa militar i és una de les altres preguntes que ens fem, no?, que afecten a l'economia, és a dir, Europa i Estats Units aproven més despeses per armar Ucraïna. Aquesta setmana Pedro Sánchez també doncs, anunciava que Espanya també donarà aquestes armes i aquests diners, ens preguntem, no?, que aniran, que és un drama, no?, perquè evidentment tant de bo hi hagi diàleg, es posin d'acord i no haguem d'enviar armes a cap país. Però, clar, tots aquests diners, Santiago, ens preguntem que no aniran a d'altres necessitats, aquests diners d'armament de l'estat espanyol cap a Ucraïna, clar, anirien per altres necessitats, deixaran d'anar-hi? Com funciona això, Santiago?
A veure, ojo, aquesta pregunta és molt interessant. És a dir, si imaginem que Espanya decideix enviar aquestes armes, aquestes que tenim aquí, sí, a Ucraïna. Si són unes armes que ja estan fabricades, l'única cosa que fa és posar-les en un avió i enviar-les, això costa molt poc. És a dir, això no són diners que s'han d'utilitzar per fer aquestes armes. Una altra cosa és que digui a Espanya, no, ara fabricaré aquestes armes i les enviaré a Ucraïna. Això és totalment diferent, perquè això sí que costa diners. Exacte. L'exemple, per exemple, ho tenim amb la guerra de Vietnam. Estats Units va, durant el primer any d'intervenció a la guerra de Vietnam, només va utilitzar,
clar,
material bèl·lic magatzemat.
Però sí que en una guerra la indústria de les armes serà la gran guanyadora. Això sí, malauradament.
Clar, perquè s'han de fabricar noves armes. Però per això dic, si els països que estan enviant armes a Ucraïna només envien armes que ja tenen fabricades, i a més suposo que no enviaran el més modern que tinguin, s'estan traient de sobre tots. És a dir, això no... Va, hi ha una despesa de transport, evidentment, però això no afecta a l'economia. Una altra cosa és que tinguin de fabricar armes noves per enviar. Això sí que afecta.
Clar. L'altra pregunta que ens fem és la Xina, si és la gran guanyadora, perquè malauradament pot resultar beneficiada econòmicament del conflicte amb Rússia, els Estats Units i Europa, debilitats econòmicament, com ens estàs explicant, les conseqüències són dolentes econòmicament per Rússia, són dolentes per Europa, també a la llarga per Estats Units, per tant, la Xina podria resultar la gran beneficiada econòmicament d'una situació com la que estem vivint?
Jo, Chantal, de veritat, això ho he pensat. Jo a la Xina, ara me la imagino asseguda en una cadira molt còmoda, en un sofà, fumant-se un puro i veient què està passant al seu voltant i esperant. És a dir, jo penso que si hi ha un país que sortirà, bueno, d'una situació com aquesta, ningú guanya tot, però que sortirà més beneficiat, evidentment serà Xina, per descomptat.
Clar.
Perquè Xina està veient què passa a nivell financer. El seu sistema, el CIPS, equivalent al SWIFT, té camp per córrer. En segon lloc, o en tercer lloc, està Taiwan. Segons com es reaccionin altres països en relació a Ucraïna, Xina pot treure conseqüències de com poden reaccionar de cara a Taiwan. Internament, Xina està supercontrolat. Xina és el principal productor mundial d'una sèrie de minerals que es diuen tierres rares, que són essencials per fabricar des de mòbils a avions de combat, passant per moltíssimes armes. Xina està esperant. Claro. Xina està esperant, o sigui, literalment, a veure què passa.
Допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба.
I aquest és el moment en què fa uns dies Putin posava en alerta màxima l'arsenal nuclear. També va amenaçar altres països, com Finlàndia o Suècia. Si l'OTAN entra en acció o altres països, tot el que hem dit serà el mateix, multiplicat per 10%, ens preguntem. I per anar acabant, un escenari nuclear val més no pensar-hi, no? També, Santiago? Per acabar,
Central, això és inimaginable. Només una dada. A partir de l'any 2017, Rússia concretament va renovar tot la majoria del seu arsenal nuclear estratègic. Rússia té un míssil, té diversos d'aquests, però té un míssil que és capaç de destruir totalment França, per exemple. És a dir, si hi hagués una guerra d'aquest tipus, una guerra nuclear d'aquest tipus, no hi hauria ni vencedors ni vençuts i el món quedaria absolutament arrasat. Mm-hmm. És a dir, aquesta possibilitat és nul·la. Sí. Nul·la.
Esperem que sigui així. Volíem parlar amb tu d'aquestes conseqüències econòmiques de la guerra entre Ucraïna i Rússia. Evidentment, cada dia són moltes les notícies que passen. Esperem que s'acabi aquesta guerra i que la taula de diàleg, no?, arribin a possibles acords, sobretot perquè són moltes vides humanes que s'estan perdent i no val la pena que això estigui passant al segle XXI. Mentre nosaltres, no, Santiago, parlarem el periodisme en aquest sentit d'economia i de com ens afecta, i sempre aprenent de les teves reflexions, esperem que aviat podem dir que aquesta guerra s'ha acabat. Gràcies, Santiago.
Molt bé, Chantal, a tu, gràcies a tu, bona nit.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades.
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I esclar, que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb mode elèctric, sense endolls i amb etiqueta Eco. I finança-la amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona. Tot em sembla
si estic amb tu. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 aquesta temporada. Dos dies, dissabtes i diumenges, de 10 a 11 de la nit i sempre a la web.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Startups.
Ara parlarem de criptomonedes i de blockchain. La tecnologia diuen que és la més segura, i en parlarem lligant-ho amb un tema que està tristament en primera plana de tot arreu: la guerra d'Ucraïna i Rússia. Ooh, I love it when you do it like that. per parlar-ne saludem a Pedro Cadena, expert en blockchains i criptomonedes. Bona nit, què tal, com estàs?
Hola, què tal, bona nit, gràcies per tindre'm aquí.
Molt bé.
The European Union and its partners are working to cripple Putin's ability to finance his war machine. I will now propose to EU leaders the following measures. First, we commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT.
Oients, sentíem ara la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, anunciava la intenció de fer fora Rússia del sistema de pagaments internacional SWIFT per intentar aïllar-la econòmicament. N'hem parlat abans amb Santiago Niño Becerra, però ara en volem parlar des d'una altra òptica amb el Pedro. Pedro, la pregunta que ens plantegem avui és: aquesta mesura podria fer que Rússia decidís potser apostar per les criptomonedes que no estan en aquest sistema? Què et semblaria, no?, aquesta idea?
Sí, aviam, sí que és veritat que he sentit molt a parlar aquests dies amb el tema, no, de Rússia intentar adoptar les cripto, especialment el Bitcoin, però sincerament jo crec que com a país no seria viable. Val? Teniu que pensar, no, que actualment les cripto són massa petites per substituir el dòlar o l'euro com a moneda comercial.
Uh-huh.
No? Per exemple, les exportacions anuals de Rússia l'any passat...
Sí.
Sumen aproximadament uns 400 bilions de dòlars,
uh-huh,
que seria al voltant d'un 50% de la capitalització de mercat que té Bitcoin, no? Llavors, bàsicament, no crec que sigui la millor de les idees, no? Pensa que intentar vendre béns russos, no, amb Bitcoin exageraria la seva alta volatilitat i, en conseqüència, òbviament, dificultaria que Rússia, no, predigui o gestioni els seus ingressos de productes bàsics.
Clar.
Més aviat, jo crec que Rússia podria tirar d'actius importants que té, com l'or o els yuans.
Ja, perquè, clar, sabem que les criptomonedes no necessiten bancs, no? Es poden fer transaccions individuals, però què significaria, no? Traspassar rubles, per exemple, a bitcoins és viable, és una bestiesa, no?, el que estic dient, perquè ho entenguin els oients.
No és cap bestiesa. De fet, el ruble és un actiu que actualment ara mateix està depreciant un 40%, per això que està passant amb la guerra, no?
Uh-huh.
Comparat amb el dòlar, òbviament, no? Però si et dones compte, Bitcoin, comparat amb el dòlar, no, ha pujat, és un asset o un actiu, no, que en els últims 12 anys s'ha apreciat un 45.000%. Llavors, imagina't, com pot ser una bestiesa, no, canviar un actiu que està baixant el 40% amb un actiu que està pujant un 45.000%, o bueno, ho porta des de fa 12 anys pujant un 45.000%, no?
Uh-huh. Per tant, tu creus que no funcionaria bé amb criptomonedes, que no es pot passar a la realitat, però, per exemple, si Rússia usa la tecnologia blockchain, que tu ets expert, se la podria aturar d'alguna manera? És realment tan segura aquesta tecnologia? Què en diries?
Aviam, és complicat. Aviam, primer de tot hem d'entendre com funciona aquesta tecnologia, no? La tecnologia està basada en una cadena de blocs, no? I en una base de dades que és pública, no? I és distribuïda, en la que es registren de forma segures les transaccions que es van fent a la xarxa, no? És important saber que, per exemple, Rússia, o sigui, els russos com a població, són gent que han demostrat que estan molt adaptats al món de la cripto. Pensa que Binance, per exemple, que és l'exchange més important del món, el segon mercat més gran de Binance és el rus.
Uh-huh. No, per això ho dèiem, com que hi ha aquest problema dels bancs, que ara mateix hi haurà, no? Segurament s'estaran mirant o estaran pensant en aquestes fórmules digitals, no? Perquè amb guerra o sense, aquesta serà una tecnologia de futur a l'hora de fer transaccions econòmiques, i no sé si ara mateix, doncs, Rússia haurà estat pensant també com ja un tancament, no?, d'algunes aixetes de bancs, que serà una manera de seguir finançant, no?
Sí, com a país està una mica més complicat, no?, perquè al final estàs parlant de milions de dòlars, però com a població segur, i ho porten 12 anys fent-ho,
uh-huh,
no?
I però igual que les borses es desplomen, si hi ha conflictes bèl·lics, m'imagino que també les criptomonedes es poden veure afectades també per les guerres. Està passant això, Pedro, tu que ets expert i coneixes bé tota aquesta tecnologia?
Sí, 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 clar, qualsevol actiu depèn d'unes notícies, no? I sobretot amb una guerra, això és una cosa que fa que qualsevol actiu bursàtil, especialment actiu en criptomoneda, pues baixi de manera significant, no? Dit això, aquests dies és fascinant com el Bitcoin s'està posicionant, que ja és una narrativa que ja fa temps que s'està dient, no? Bitcoin està posicionant com l'or digital. Des de que ha començat aquesta guerra, no, amb Rússia i Ucraïna, el Bitcoin ha pujat aquests últims dies un 16%. Uh-huh. No? Això que vol dir, òbviament, que la gent, al tindre por, està traient aquests actius bursàtils o a lo millor fiat, no? I els està col·locant a un valor que jo crec segur com el Bitcoin.
Uh-huh. Perquè tu que ets expert, com veus? És a dir, si hi ha aquest tancament de bancs, no? I aquestes, veus alguna manera de finançament de Rússia? Com ho veuries tu com a expert? Què hauria de fer?
Ho tindrà molt complicat, perquè al final, tu pensa que al final per moure criptomonedes, també les criptomonedes també són sensibles a les sancions internacionals, no? Al final, una blockchain és una base de dades pública. Uh-huh. Què vol dir això? Que, per exemple, un govern americà pot dir, escolta, en aquestes adreces que són wallets, no poden operar dintre d'aquest ecosistema, no? Llavors, els estàs tallant bàsicament molt d'ingrés.
Per tant, patirà molt econòmicament, eh?
Correcte.
Ja que parlem de blockchain i de monedes virtuals, els bancs deixaran de tenir sentit com a tal si tu i jo ja ens fem transferències via blockchain, no? Per exemple, això passarà en un futur, a part de la guerra que avui comentàvem i de Rússia i el que està passant amb els bancs, sí?
Sí, i tant, això ja està passant, o sigui, transaccions... Pensa que en el món de la cripto es diu, en anglès es diria peer-to-peer, no? Que és de persona a persona. Això no hi ha cap problema, això està passant de manera, et diria jo, els últims 5 anys s'està accentuant moltíssim.
Per tant, si que diguessin que cobraràs el teu sou amb monedes virtuals, diries que sí o que no?
A la llarga jo diria que sí, apostaria que sí, perquè l'Estat et podrà... Bueno, tu bàsicament tindràs que pagar impostos. Podran saber qui ets i et demanaran que paguis impostos amb aquests criptoactius que estàs guanyant, no?
Per tant, podem viure... Ara mateix podem viure exclusivament amb moneda virtual per anar acabant?
No.
Ara mateix no,
no,
eh?
No, perquè les cripto no estan pensades per substituir a l'euro o al dòlar. Uh-huh. En cap moment, les cripto... La gent té que pensar d'una cripto com un asset digital... on bàsicament és com una cripto seria com invertir en un estoc d'aluminio de Tesla o en un lingot d'or, és un asset, no és una, entenc que el nom diu criptomoneda, no? Però acaba sent sempre un asset, no una moneda de canvi.
Molt bé, doncs avui volíem conèixer una mica més tota la tecnologia blockchain, criptomonedes i com pot també, segurament Rússia, per tot el tema dels bancs, que sabeu que és notícia d'actualitat, farà que creixi segur aquest sistema també a Rússia perquè puguin també seguir fent pagaments als russos. Gràcies, Pedro. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Revolució 4.0. Aquesta sisena temporada ens trobareu 2 dies, els dissabtes i els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà?
Saps què és també una revolució? Transformar les teulades en fonts inesgotables d'energia 100% verda per tothom. Suma't a la revolució de les teulades d'Ola Luz.
Emprenedoria quilòmetre zero.
Parlàvem ara amb Santiago Niño Becerra de les conseqüències econòmiques de la guerra d'Ucraïna. Ara volem canviar de qüestió i ser molt més optimistes. Ara volem parlar d'un impuls de l'economia, d'idees emprenedores, de creixement. Ara toca una ració de bones notícies.
Llença el davantal a l'aire i se'n va cridant a casa. Baixa, amor meu, baixa.
I saludem per parlar de bones notícies amb el Fèlix Ortega. Ell és el director general de Barcelona Activa. Bona nit, què tal?
Què tal, com esteu?
Molt bé, benvingut. Realment es fa difícil intentar veure bones notícies en un context com l'actual, però hi són, no? El desànim és el pitjor per la recuperació. Tot i que tenim la guerra, hem de mirar que també es segueix treballant i amb bones notícies per les empreses, no?
Hi ha molt bones notícies. De fet, aquesta setmana hem presentat també el que és l'Observatori Barcelona, que fem entre l'Ajuntament i la Cambra de Comerç també, i hem pogut explicar que, malgrat el context, Barcelona està en molt bona posició també dins els índexs de competitivitat global de les ciutats.
Clar que sí. Avui volem parlar de diferents iniciatives emprenedores d'entrada, però diries que vivim un bon moment per emprendre, ara que venim del mobile i sí que has estat al 4G4Now?
Sí, sí que ho és. Sempre és un bon moment per emprendre, però a més durant aquests dos anys més complicats que ha tingut la nostra economia, hem vist que hi havia moltes oportunitats. Hi ha hagut emprenedors, emprenedores, canvis, oportunitats per obrir nous negocis i, per tant, en principi el context és bo. I la ciutat ofereix molt bones condicions, també.
Clar que sí. Aquesta setmana, com sabeu, gens el Mobile de Barcelona ha obert de manera presencial i si parlem de tecnologia hem de parlar d'iniciatives com Barcelona Deep Tech Node, que és una realitat des de fa uns mesos. Ara em situes de seguida, però digue'm la teva sensació del mobile d'aquesta setmana. Què en destacaries? Quins temes en destacaries?
En primer lloc, que estem recuperant els events presencials massius a la ciutat. No deixa de ser el primer gran event que es produeix a Europa, també. Que ha funcionat molt bé, que estem, diguéssim, el context amb el que s'ha produït és molt complex, però tot i així han vingut les grans empreses tecnològiques i hem tingut unes 600 startups també en el recinte firal i s'ha vist molta necessitat d'intercanviar innovació, coneixement empresarial, etc. Per tant, la interacció ha sigut molt bona, jo crec que per tota la ciutat, pel teixit econòmic també, que treballa, que viu al voltant també del mobile, ha estat un èxit.
Jo també feia il·lusió veure tants conferenciants, gent de tot el món que ens ha visitat a Barcelona aquesta setmana i tornem al Barcelona Deep Tech Node per situar-nos. Què són? Expliquem què són les tecnologies Deep Tech.
Les Deep Tech són aquestes tecnologies, en diuen profundes, són les més transformadores, la intel·ligència artificial, el blockchain, la robòtica, són aquelles tecnologies que produeixen canvis més transformadors en el teixit econòmic i que, a més, poden donar millors solucions també a reptes globals, des del climàtic fins als canvis tecnològics generals. Què intentem amb el projecte Deep Tech Node? En primer lloc, aprofitar els actius que ja tenim com a ciutat i com a país, tot un ecosistema científic, universitari i tecnològic molt potent, per intentar accelerar la transformació també del conjunt de l'economia. I en segon lloc, a més, veient els rànquings, hem vist que dels diversos hubs digitals i tecnològics que hi ha a Europa, en el que Barcelona està posicionat entre els 3 i els 5 primers, Barcelona és la que té més startups Deep Tech de tota Europa. Per tant, estem en un context molt favorable per potenciar precisament aquestes empreses emergents molt més disruptives que poden provocar millors canvis. I crec que és una aliança a potenciar.
Lligat amb les universitats públiques, no? Quin paper hi juguen també, llavors?
Home, a les universitats es produeix molt de coneixement. D'allà hi ha tota una base d'emprenedoria molt potent en l'àmbit científic. Les spin-offs, que el que hem d'aconseguir és que arribin i facilitin aquesta investigació, aquest coneixement, i que arribi al mercat. I el que estem ara és en fase també d'intentar ampliar aquesta aliança que hem fet d'entrada entre l'Ajuntament de Barcelona i les universitats a la resta de l'ecosistema científic i tecnològic. Hi ha molt interès per l'aliança, creiem que ens posiciona molt bé com a ciutat i, per tant, és el que els següents passos són ampliar-ho, aconseguir més inversió, aconseguir més capital i posicionar molt bé aquest ecosistema.
Tu diries que tenim molt talent tecnològic a Catalunya, tant a les universitats com a les empreses, i que està creixent, sé que està creixent cada vegada la feina més relacionada amb el món TIC, no, Fèlix?
Està creixent, primer perquè els sectors emergents, o molts dels que estan venint, cada cop més porten aquest cognom tech al darrere, Sporttech, Foodtech, el que vulguis tech al darrere. Per tant, això vol dir que estan generant més oportunitats, estan atraient inversió, i això vol dir que també hi ha més oportunitats per fer créixer o per crear més ocupació i ocupació de qualitat. Per tant, les oportunitats són molt bones.
Ajudes pels emprenedors, hem parlat del Barcelona Green Deal, no? També impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, hi havia una inversió de 700 milions d'euros. Quins diries que són els sectors emprenedors i tecnològics amb més futur i que poden generar més llocs de treball?
Si em permets un matís, el Barcelona Green Deal és l'estratègia de promoció econòmica de desenvolupament els propers 10 anys. La inversió és una inversió que es fa amb infraestructures, amb inversions, amb el conjunt de l'ecosistema. A partir d'aquí sí que que hi ha programes, serveis i ajuts concrets vinculats específicament a emprenedors, però el Green Deal, diguéssim, té una voluntat d'impactar globalment sobre el conjunt de l'economia, no només sobre l'ecosistema més emprenedor. Val? Dit això, home, nosaltres estem molt ben posicionats en clau científica i tecnològica. Les empreses, ja no només startups, en l'àmbit de la salut, l'àmbit de les ciències de la vida, estan atraient molta inversió i generen molta ocupació. Les indústries creatives també, que tenen una vinculació molt clara amb l'àmbit del disseny i la tecnologia, també cada cop estan creixent més aquí a Barcelona. Veiem ecosistemes com el mateix, el de l'alimentació, el food i food tech, que està començant a treure també l'interès en clau nostra de Barcelona. I després sectors més clàssics també, podríem parlar fins i tot del turisme o del comerç, que també estan veient que han de millorar, que han de donar una certa volta en clau tecnològica.
Barcelona, fas un calor que me deja fría por dentro.
Barcelona també vol ser capital digital tecnològica d'Europa, ho veiem aquests dies amb el Mobile 2022, i també volem parlar amb emprenedors d'una iniciativa interessant que crec que heu de conèixer, Barcelona Accelera, no? Com la definiries? Un fons d'inversió per fer créixer startups, per ajudar emprenedors de la ciutat de Barcelona, en aquest cas?
És un vehicle inversor, no tant un fons, que precisament inverteix o aposta per portar diners en fons d'inversió que són els especialitzats. Nosaltres al final no tenim el coneixement i el que hem de fer també és recolzar-nos en fons especialitzats que inverteixen en sectors estratègics, dels que considerem que tenen més futur aquí a la ciutat, que a més clarament aposten per startups de l'àmbit Barcelona, i a més també una de les condicions d'aquest fons era que poguessin invertir també en fons i en empreses liderades per dones. Nosaltres, des de feia anys que l'Ajuntament, feia una dècada pràcticament que no feia aquest tipus de projectes, sí, hem aportat 10 milions d'euros que els 6 fons adjudicataris ja s'han compromès a multiplicar per 5, i per tant, diguéssim, estem generant doncs un volum de 50 milions per invertir en empreses emergents aquí.
Per tant, estem parlant de 50 milions d'euros per a startups emergents de la ciutat, que vulguin. Això vol dir que Barcelona col·laborarà, com em deies, amb un fons de capital risc per impulsar startups, i per tant són diners públics. Quins criteris se segueixen per donar sentit a una inversió importants de diners públics, no?
En primer lloc, nosaltres treballem en fons que estan tots regulats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Això és essencial. Després són fons que coneixem, especialitzats també. Hi ha fons doncs, com el Dea Ventures, fons com a Savis, fons com a All for Funds, és a dir, fons que ja treballen també amb l'ecosistema d'aquí, que per tant tenen una solvència i una garantia, i que a més coneixen i saben també del potencial de l'ecosistema startup de Barcelona.
Vale. Molt bé, i sobretot també, em deies, sobretot empreses fundades per dones, atenció, dones emprenedores, i amb molta presència femenina també, esteu pensant,
sempre, eh? Nosaltres al final sempre intentem, diguéssim, treballar en tots els programes i serveis i projectes que fem en clau de paritat també, en clau de gènere, i per tant seria impensable que en un context en el que aproximadament una de cada quatre fundadores o líders, CEOs de startups són dones, que no poguéssim apostar per intentar arribar, diguéssim, a startups que lideressin dones i arribar a aquest 40, 60, 50, 50.
Molt bé, doncs volíem veure la visió del Fèlix, en aquesta Barcelona cada vegada més digital, més tecnològica d'Europa. S'està ajudant també a moltíssimes startups, emprenedors i emprenedores, i per tant jo crec que és una bona injecció d'optimisme en uns moments complicats com tenim ara amb la guerra, no? Però que també seguim tenint notícies de present i de futur que arriben en bon moment i que hem de seguir treballant perquè l'economia funcioni i funcioni molt bé, Fèlix. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Dades obertes, amb Albert Canyigaral.
Ahir es va celebrar el Dia Mundial de les Dades Obertes. Transparència, claredat, veritat, paraules més necessàries que mai. I saludem al Revolució, l'Albert Canyigaral, director general de Dades Obertes. Un aplaudiment, bona nit, què tal, com estàs?
Bona nit, Chantal, molt bé.
Molt bé, felicitats per tu també, perquè ahir era el Dia de les Dades Obertes. Què significa aquesta jornada, com i qui la promou, i què significa per tu també? Suposo que felicitat absoluta.
Sí, sí, molta felicitat. No, això és una, la Open Knowledge Foundation, que és una fundació amb seu a Anglaterra. Fa anys que se promou aquest dia, que és normalment el primer dissabte de març, on el que es fan és organitzar una sèrie de jornades, de trobades arreu del món per celebrar i per difondre la àmbit de les dades obertes.
Sí. Digues.
No, simplement això. I es posen totes en un mapa comú, són autoorganitzades, autogenerades, vull dir que és molt de la societat civil, també.
I com l'hem celebrat a Catalunya, em diries?
Sí, fa anys que es celebra ja, que és interessant, i evidentment amb la pandèmia es va haver de tallar una mica l'activitat, perquè el que es busca és aquesta trobada física, i aquest any hi ha una barreja d'esdeveniments, alguns els hem liderat des de la Direcció General de Dades Obertes i altres des de la societat civil. Tenim una barreja d'esdeveniments.
Demà, per exemple, sé que celebreu un debat sobre la necessitat de disposar de dades obertes des de la perspectiva de gènere, no? Per què és important en aquest àmbit concret, en què pot contribuir, a més, aquesta setmana que ve, que serà el 8 de març, Dia de la Dona Treballadora.
Sí, just hem celebrat aquest debat el dia 7, que és el dia abans, com una prèvia del 8M. També destacar que és una activitat que no hem organitzat nosaltres, ho ha organitzat la gent de Gender Data Lab, amb la gent de Digital Fems, la Open Knowledge Foundation. Es fa al Canòdrom a partir de les 6:30 de la tarda, tant presencialment com online. I el que deies, no? Doncs per què és important en aquest àmbit? Algun dia havíem parlat de visibilitzar, és a dir, el tenir dades amb diferenciació de gènere ens permet visibilitzar realitats i moltes discriminacions en molts casos i moltes desigualtats, que si no, no, sense aquestes dades. I allà el que parlarem és de les bones pràctiques, que comencen per recollir les dades amb aquesta separació, amb aquesta segregació en àmbit de gènere. Si no comences així, llavors no pots fer un bon anàlisi.
Alguna dada que ens vulguis destacar o es pugui avançar?
Sí? No, que vingui la gent a la trobada.
Molt bé, també feu trobades centrades en altres àmbits, com la recerca. Què diries, no? Com hi ajuden les dades obertes aquí, en la recerca, que és el que podríem destacar?
Sí, aquesta serà una trobada online al matí del dia 7. Tothom s'hi pot apuntar. Això ho hem organitzat amb la Direcció General de... amb el Departament de Recerca i Universitats i una consultora que es diu Ideas for Change. I el que volem exemplificar és que des de la recerca tradicional, doncs, realment ja es dona. Hi ha molts àmbits de la ciència on la dada oberta ja és molt habitual, per exemple, en àmbit mediambiental, o ara hem vist exemples de la Covid, no? Doncs, per exemple, allà podrem veure temes de sequera, de cicle de l'aigua, doncs com a tot això, la dada oberta ens permet fer una anàlisi més acurat. I també veurem com la ciutadania pot aportar dades. Per exemple, hi ha una gent que està fent un observatori, va als boscos i fa fotos de papallones i d'arbres per exemplificar i fer un seguiment de la biodiversitat.
Sobre todo hay mucha desinformación, esa desinformación lleva a que haya noticias contradictorias. Lo que sí que es cierto es que es un despliegue de tropas ruso que no tiene precedentes desde el final de la Guerra Fría.
I avui que parlem de dades amb l'Albert, també parlem que la ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, parlava fa poc de la desinformació que envolta a tot el que ens arriba de la guerra. Per sort tenim corresponsals, com els de Catalunya Ràdio i TV3 i d'altres mitjans que ens informen de primera mà, però la xarxa és plena aquests dies de notícies falses o filtrades, no? Albert, en moments de conflicte bèl·lic com el que estem vivint a Ucraïna, és quan la transparència, les dades obertes són més necessàries que mai? Tu com ho veus en el teu cas?
Sens dubte, sí. I a més jo crec que és quan som més conscients del valor que ens aporta, no? Quan tenim transparència, quan tenim dades obertes, quan les trobem molt en falta. I aquí crec que la reflexió que es pot fer era pensar l'origen d'aquesta informació que consumim, no? De la mateixa manera que quan mengem o bevem alguna cosa tenim la denominació d'origen d'aquell menjar o aquella beguda, la informació i les dades que consumim també hauríem de saber d'on te provenen, perquè si no doncs ens podem infoxicar, en aquest cas.
Infoxicar, perquè una guerra és un exemple de desinformació, d'opacitat, de tot el contrari el que són les dades, no? Molt qüestionades les dades que ens arriben, no? I a vegades és difícil, clar, depèn del moment, no? Les dades és difícil de poder gestionar correctament, depèn de quins moments, no, Albert?
Sí, sí, no? I a més, quan hi ha un flux de dades tan ràpid i tan important i no hi ha temps de verificar-les, no? Però d'altre cop, tornem al tema de la qualitat de les dades, perquè hi ha molt volum de dades, però no tenim fonts fiables, no estan verificades. Al llarg del temps, al cap d'uns mesos o d'uns anys, sí que podrem veure les dades, però ara, com deia, fins i tot la quantitat de gent que hagi mort és molt difícil determinar, o la gent que s'ha desplaçat. En aquests moments és molt difícil tenir dades fiables.
Molt bé. Doncs anem acabant. Albert, alguna cosa més que vulguis afegir?
No, animar la gent aquestes jornades que queden. Ho trobareu tota la informació a l'opendataday.cat per les trobades que fem aquí a Catalunya i a nivell internacional opendataday.org.
Molt bé, doncs felicitats, Albert, bona feina i, com sempre, un plaer escoltar-te i aprendre amb tu. Gràcies.
Gràcies.
Acabem programa, acabem la setmana. Gràcies a tot l'equip, Jordi Portal, Jordi Pi, Pau Bartrolí, Dani Rodríguez. Acabem i ho fem amb una frase més adequada que mai en el context de guerra que vivim. És una frase de l'arquebisbe sud-africà Desmond Tutu, que justament va morir fa pocs mesos. És aquesta: si davant d'una injustícia ets neutral, vol dir que et poses al costat de l'opressor. Per pensar-hi amb aquesta actualitat que ens envolta. Gràcies, oients, gràcies, equip. I ens retrobem, ja ho sabeu, sempre a les xarxes socials, a Revolució 4, @Revolució4. Bona setmana i fins dissabte i diumenge, que ve a les 10 de nit.
Tell you my intentions. wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from the friendship. I wanna get the late night message from you, from you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it.